Cada dia, des de les 4 i fins a les 7, Tarda de Ràdio amb Manolo Garrido.
Continuem com cada setmana aquí parlant de la, precisament de la, de com viure d'una manera natural, i per això l'Ester Casanovas cada setmana ens explica com treure més partit a la, al nostre hortet del balcó. Ester Casanovas, bona tarda.
Bona tarda i felicitats pels 500 programes, eh?
Felicitats a tu també, perquè formes part d'aquests 500 programes també.
Moltes gràcies.
Part del programa.
Però bueno, ets, bueno, els 500 són molts, eh?
Sí, no, això són 500 enciams, no? 500 enciams, no?
Sí. Dividiríem més o menys, a veure no. Quants en podríem haver collit amb aquest temps.
Sí, sí.
Ho contem.
Carles Bardalló, com tenim a l'hortet nosaltres?
Doncs mira, d'aquella manera, eh?
D'aquella manera.
Sí, sí, l'escarola molt bé. L'enciam sembla ser que s'ha quedat allà una miqueta aturadet. Mm-hmm. I les bledes, doncs, bueno...
No són bledes, espinacs.
És que saps què passa? Com que vaig amb diversos horts,
clar,
ja no sé ni on tinc cada cosa.
Aquí tens espinacs.
Tenim espinacs, dos espinacs, tenim una escarola i un enciam. L'escarola pinta molt bé, a més amb molta fulla, i comença a ser ja grandeta, sobretot el que és la corona exterior. Mm-hmm. Els espinacs, n'hi ha un que molt bé, i l'altre, doncs, normal, i l'enciam sí que sembla una miqueta aturadot. I mira que va pujar de cop.
Sí.
I de cop s'ha, com si s'hagués estancat una setmaneta, eh?
A vegades els hi passa a les plantes, eh? Vull dir, qui tingui plantes ornamentals això ho sap, que ara mateix és, si ens baixen les temperatures, molta gent es trobarà, doncs, que té ornamentals a casa que els han florit o que estan fent brots i ara de cop, pum, es queden parats.
Sí, veiem que les plantes allò es queden, això que comentàvem, una miqueta aturadetes, podem fer alguna cosa o s'ha de tenir paciència i, escolta, mira, si no veiem que creix durant una setmana, doncs esperar i segurament ja es farà més gran.
Sí, a veure, el normal seria que esperéssim una miqueta, que tinguéssim una miqueta de paciència, i el que passa que és que aquí tenim poc per comparar, perquè tenim només dues de repetida, representa, no? L'ideal és quan tens un hortet amb unes quantes jardineres, acostumes a plantar dos o tres enciams del mateix al mateix dia, no? Llavors és molt fàcil veure, hosti, potser aquesta planta en concret està una mica més tocada o no ha germinat bé o mil coses, llavors és més fàcil comparar, si no, doncs, si només en tenim un enciam, una escarola i dos espinacs com és aquí, doncs hem de tenir una miqueta de paciència.
I en aquest cas que podem comparar, llavors ja se li posa més aigua, se li posa més el sol, és a dir,
sí,
pots anar canviant una miqueta la disposició de l'hort, no?
Exacte, exacte. Jo, per exemple, quan me'l miro, clar, jo quan vingués a la tarda no veig quantes hores de sol té, però sempre clar, ho penso, no? Dic, hosti, potser li falta una mica de llum allà on està, però esclar...
Home, ara l'hivern és el punt més solellat que hi ha, perquè també és veritat que, doncs, bé, l'edifici dona una miqueta d'ombra, però bé, sí que li dona una miqueta de sol, encara que siguin 3-4 horetes, que tenint en compte els dies que ha fet les últimes setmanes, doncs ja és força bo. Yeah. La setmana passada teníem els deures pendents de parlar del substrat, una cosa molt important, gairebé tant com l'aigua, per no dir igual que l'aigua i la qualitat de les plantes que després hi plantem. I si et sembla bé, el que podem fer és respondre moltes de les preguntes que la gent que comença a iniciar-se en això de l'hort urbà es fa el primer dia que va, doncs, a una botiga especialitzada. Veu, tot ple de sacs, ho pots fer amb substrat i després posar-hi fibra de coco o coco, pots comprar tot en un mateix sac. El substrat.
És molt, 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 molt... Jo me'n recordo molt bé, no?, del primer dia que vaig anar a comprar el substrat, i ho recordo que quan diem substrat i no terra, perquè jo per terra entenc la que hi ha al pati de casa dels meus pares, per exemple, o la terra que té un pagès al seu camp, no? Nosaltres comprem substrat, per això que dius precisament, perquè els substrats acostumen a ser una barreja de diferents components. I el primer dia que hi vaig anar vaig cometre el greu error d'anar a un centre comercial, no vaig anar a una botiga especialitzada, sinó a un centre comercial per temes d'horari, no per una altra cosa, i allà no hi havia ningú que em pogués ajudar, no hi havia ningú que em pogués atendre. I jo em vaig veure davant de tot aquella parada de substrats diferents.
Per comprar ciment.
No, ciment no, perquè aquest el coneixeria. Però sí que em vaig quedar parada sense saber ben bé quin agafar. Vaig començar a mirar per darrere, a veure si algú em deia, i em posava, no sé què, sustrato ácido para azaleas. No, mare de Déu, jo vaig tornar, no vaig comprar res, allà vaig tornar a casa, vaig empollar a internet, i llavors el dia que vaig anar a comprar ja vaig anar amb una mica més de peus de plom. Aleshores, el que hauríem de mirar sempre és comprar un substrat en funció d'una sèrie de punts, tenir una sèrie de premisses previstes abans de triar el tipus de substrat. És molt important que tinguem present allà on tenim l'hort. Jo penso que és una de les coses que ens pot ajudar més a decidir-nos per un tipus de substrat o un altre, i és perquè hi ha molta gent que cultiva en balcons, i els balcons hem de tenir present el pes que poden suportar. No és el mateix un pes d'un balcó d'una obra nova que el pes d'un balcó d'una casa més antiga o d'un pis, un bloc de pisos més antic. Aleshores, sempre es recomana tenir present que els pesos que aguanten els balcons és d'aproximadament uns 250 quilos per metre quadrat en construccions antigues, que pot ser una mica menys si realment l'edificació és molt antiga, i d'uns 350 quilos per metre quadrat en les més modernes. Molta gent, quan dius això, dius, bueno, em costa, no?, de fer el càlcul. A veure, si surts amb tres amics al balcó, surts normalment sense por, no? Tres amics de seguida, 300 quilos, vull dir, els fem, no? Vull dir, no s'ha de tenir massa por en aquest sentit, però sí que és una cosa que molta gent li fa pensar, hosti, quantes jardineres puc posar, no? Més, menys, sempre mirar de posar-les arrambades contra les parets, sempre es veu que distribueix més bé la càrrega, si es té un pati, un balcó gran, i en funció del tema del pes, doncs aleshores és quan podem triar sense problemes el tipus de substrat. Sempre es recomana també doncs, intentar que el substrat tingui i compleixi una sèrie de regles o intentar després, si fem nosaltres una barreja, intentar aconseguir que sigui d'aquesta manera. Sempre recordes aquell símil que et feia aquell dia de pensa en un pagès, amb el que fa un pagès. Òbviament, per exemple, hi ha una cosa, molta gent m'escriu, no?, i em diu hosti, surt molt car el de l'hort urbà perquè cada any has de comprar terra. I jo, alto. Com que cada any has de comprar terra? Un pagès no agafa la terra del camp i la llença.
I la llença, sí,
no?
Sí.
Sinó que el que fa és, li posa adob, li posa fems, ho remena, ho abreja i la renova. Això és el mateix que nosaltres farem quan acabem un cultiu i en comencem un altre. Però sí que hi ha molta gent que a vegades pensa, ui, doncs no. Això és una cosa que la farem contínuament. Aleshores, a l'hora de comprar el que és el substrat, hem de tenir present que sigui que retengui l'aigua, per una banda, que sigui un substrat porós, que afavoreixi l'aireació de les arrels, perquè les arrels també respiren. No, ara, aquests dies de molta, molta pluja, potser algú se li ha podrit alguna planta i potser és perquè o aquella torreta, aquella jardinera la té, no li drena bé, no té forats de sota perquè l'aigua marxi, o potser hi té una terra de mala qualitat que absorbeix excessivament l'aigua i ha provocat que les arrels s'asfixin i es podreixin, no? Aleshores, hem de mirar que tingui aireació, que retengui l'aigua per altra banda, però d'una manera normal, i que dreni correctament. Una vegada compleixin aquestes tres regles o aquestes tres normes, doncs podem anar a mirar els vivers, els garden centers, a les botigues especialitzades, quin tipus de substrats tenen. La majoria d'ells tenen molta torba, que la torba és el resultat d'una... A veure, com ho explico? A veure, la torba, com us ho explico? És el resultat d'una sèrie de procediments anaeròbics que fan que les capes de matèries orgàniques doncs entrin en una certa descomposició. Bé, el resultat és una mena de substrat molt, molt airejat.
Més ric.
El que passa que, per altra banda, hi ha molta gent que està molt en contra d'usar torba perquè diuen que fa molt malbé l'ecosistema. Hi ha qui llavors diu, bueno, però a veure, les empreses que fan substrat fan que passi això expressament, i llavors, bueno, aquí ja és una cosa ja una mica en funció de cadascú. Però sí que la torba ens aportarà molta riquesa a el que és el substrat, perquè compleix perfectament això, no?, que és molt airejat, retén l'aigua i drena correctament. La torba rossa o la torba negra és, en el 80% dels casos de sacs de substrat que puguem tenir a les mans, és el component principal. És molt important. Aleshores, hi trobarem normalment una altra sèrie de noms, una mica estranys alguns, potser, que apareixen en els substrats, com pot ser doncs l'escorça de pi, la fibra de coco, la grava, la sorra, la perlita, la pedra volcànica. Això acostuma a venir barrejat amb el que és el substrat. Això són substrats que se'n diuen inerts, en el sentit de que no aporta normalment minerals ni res especial a el que és la barreja. Senzillament tenen capacitat d'aireació, de retenció d'aigua, que és el que us deien, que ajuda que el substrat sigui més oportú per plantar, no? I llavors, una altra part de les barreges aquestes de components acostumen a ser algun tipus d'adob, que pot ser químic, que a vegades porten aquelles boletes o alguna cosa així, o pot portar fems directament, o compost, o mus de cuc, etc. Aleshores, sempre el que és apropiat, jo sempre dic que és demaneu consell a la persona que us ho ven, digueu que és per un hort, i en funció d'això, doncs, en principi us aconsellaran més o menys bé. Que us interessa molt que hi hagi poc pes en aquest substrat? Feu una barreja a casa. Feu una barreja a base de fibra de coco, que la fibra de coco és molt fàcil de trobar en aquests moments, fa uns anys enrere no, però actualment sí, i humus de cuc. Sempre poden ser grans amics nostres en les botigues de cultiu de cànnabis, aquestes botigues que se'n diuen grow shops, sí, i que aquí a Sabadell, per exemple, en tenim vàries, els que cultiven marihuana, els que cultiven cannabis, són molt, molt ecològics en aquest sentit, perquè intenten, doncs, no posar-hi res més del que hi ha.
Perquè si no, després hi ha problemes, clar.
Sí, bueno, a veure, ells prescindint de la part lúdica o que es fumen, sí que el cultiu d'aquesta planta del cannabis acostuma a ser molt ecològic, aleshores pot ser un bon aliat per nosaltres a l'hora d'anar-hi a trobar, doncs, per exemple, això que us deia, la fibra de cuc, l'humus de cuc, i d'altres coses que més endavant podem necessitar.
És a dir, que per anar a buscar jardineres que pesin menys, hem de fer nosaltres la barreja, més que no comprar ja tot el compost barrejat.
Sí, perquè qualsevol sac de substrat que tu puguis comprar fet, que normalment són d'uns 60-80 litres, et pesaran molt més que no passi si tu, per exemple, et fas la barreja a base de barrejar la fibra de coco i l'humus de cuc. Mm-hmm. És molt més lleuger, a més és molt airejat, quan ho tens a les mans és superesponjós, és molt agradable i les arrels hi creixen molt bé. Penseu que com més apretat està un substrat, més li costa a les arrels de penetrar-hi per fer-se lloc. Llavors, l'afavorir el creixement radicular, o sigui, el creixement de les arrels és molt important perquè després aquella planta creixi tant cap amunt com cap avall. Aleshores, qui, per exemple, tingui a casa tingui jardineres, que les tingui buides, per exemple, o qui tingui un pati i tingui terra en aquest pati, que intenti airejar-lo. I ho pot fer de moltes maneres. Ho pot barrejar-hi l'escorça de pi, per exemple, si té possibilitat de tenir fusta per casa o trossos que també es poden comprar només sols. Pot, per exemple, barrejar-ho amb el substrat que tingui, o hi pot posar, doncs, a la perlita, que la perlita són unes boletes molt petites, blanques, recorden aquelles boletes, saps, quan jugues amb el Por Expand, que surten aquelles boletes?
Sí.
Doncs la perlita en concret recorda molt el Por Expand, però no és Por Expand, d'acord? El que fa és que també fa molt esponjós el que és el substrat. O, per exemple, les boletes de fang, aquelles que a vegades venen de decoració amb algunes plantes que et regalen, unes boletes de fang petitones, uh-huh. Allò, per exemple, també barrejat, també ens aireja, també és un excel·lent per posar-ho al cul de les jardineres pel drenatge.
Anar a buscar coses que ens provoquin com una espècie de buit, no? Ara no em sortirà,
sí,
és a dir,
sí.
Com bombolles d'oxigen.
Exacte.
És a dir, quan malauradament hi ha un terratrèmol i es parla que una persona doncs queda atrapada, si uh-huh. queda en un buit,
sí.
Doncs pot
respirar
viu gràcies a l'oxigen que es manté allà, no?
Sí.
Doncs seria més o menys el mateix.
Vindria a ser el mateix. Anem a intentar, ja no que pesi o no pesi, perquè cadascú sap el que pot. Jo, per exemple, l'hort que tinc a casa dels meus pares, les jardineres estan al terra d'una planta baixa, amb la qual el pes allà no és important. No, però jo, per exemple, el que tinc al balcó del meu pis, sí, perquè és clar, és un balconet i a més molt petit i bé, s'hi ha de fer bonament el que es pot, i intento això, que sigui el més lleuger possible, i això ho aconsegueixo com, doncs, en el meu cas faig servir amb algunes jardineres la barreja de fibra de coco i humus de cuc, que també, per altra banda, si alguna persona d'una certa edat ens està escoltant i té problemes de, jo què sé, que tingui problemes a les articulacions,
als mans,
o
als ossos.
Sí, sobretot s'estan fent molts horts urbans a residències geriàtriques, i els avis és una cosa que els hi dona molta, molta il·lusió, molta alegria, i és ideal, és un substrat ideal perquè és molt poc pesat. Si fins i tot has de traslladar aquelles jardineres, no és el mateix moure una jardinera amb la fibra de coco i l'humus de cuc que amb un substrat normal, no?
Sí, alguna vegada hem parlat de les propietats terapèutiques d'aquesta pràctica, eh?
Sí, a veure, és que aquí, bueno, si és que és el mateix que quan et plantes una flor qualsevol, no? Mm-hmm. Vull dir, si t'agraden les plantes, et resulta molt gratificant, no?, veure com aquella planta que va creixent, si a més després te la pots menjar, i t'asseguro que quan te la menges la que has collit tu i l'has cuidat tu,
té molt més gust.
Té un altre gust, i tant que sí. I tant que sí. Si us volia comentar una cosa, i és que sobre els adobs, em penso que ja us ho vaig dir una vegada, no tingueu por de comprar fems de cavall, que es troben molt fàcilment, no fan pudor, eh? no fan pudor quan s'obre. És un sac, el que té és un contingut, un substrat tot estrany, que sembla com palla barrejada, però no fa pudor. Els fems, quan es venen per als horts, són fems que estan curats ja, que han sofert un procés en el qual tot allò que feia pudor ha desaparegut. No us faci por. A mi em feia molta por comprar fems quan la primera vegada, perquè jo llegia fems, i pensava, quina pudor, quin fàstic, no? Mm-hmm. Perquè recordes quan vas a vegades pels horts al camp, no?, i sents aquelles olors i sembla... No, els que es compren per casa no en fan de pudor. Fa més pudor una cosa que se'n diu guano, que també la podeu trobar, i també va molt bé per l'hortet ecològic, que és, això sí, són excrements d'aus i de... murciélago, ara no em sortiran.
Ratpenats.
De ratpenat, exacte, gràcies. Això sí que fa, té un olor molt penetrant, però també és molt bo per l'hort. Tot això és ecològic i val la pena, doncs, de poder-ho fer servir i tenir-ho present a l'hora de tirar el substrat.
Pel que refereix al tema del substrat, cada quan hem de remoure'l, renovar-lo? És a dir, per exemple, contem la jardinera que tenim allà, uh-huh, al pati de la ràdio. Un cop collim el que hi ha plantat, s'hauria de renovar la terra? O podíem esperar, per exemple, una altra planta de més?
No, jo, per exemple, aquest substrat que hem posat aquesta vegada era nou, tu el vas portar comprat, era d'un sac nou,
sí, sí.
Doncs jo, per exemple, no el renovaria, vull dir, quan teníem aquests enciams d'aquí un mes i mig aproximadament, uh-huh, el que faria seria amb una rascleta, alguna cosa,
barrejar una miqueta
perquè torni a airejar-se, i posaria un embarrejat al remenar una miqueta d'adob o de compost, per, uh-huh, exemple, o de guano o d'humus de cuc, per enriquir una miqueta aquella terra, i ja està. Jo, ah, el que faig és, quan acabo la temporada d'hivern, o sigui, quan recullo les faves i tot això que està plantat ara de fa 4 dies, les bledes, en aquell impàs una mica del mes de març, març-abril, que és quan ja comences a plantar les coses d'estiu, el que faig és buidar-ho, però per gust una mica també, eh?
Si ho buides tot, ho remenes tot un altre cop?
Sí,
és a dir...
no és necessari fer-ho, eh?
Ja.
Perquè jo en tinc moltes de torretes i és una currada, eh? Però sí que m'agrada fer-ho. D'aquesta manera també elimino el que són petites arrels que puguin quedar, que d'altra banda no fa res si es queden a dintre del substrat, perquè també acabaran compostant-se, i excepte alguna arrel molt gran que quan arrenques la planta ja et ve, el de més pot quedar. Però sí que m'agrada fer-ho perquè, bueno, ho he fet sempre i, mira, és com si fos la manera de començar la nova temporada, no? Com un ritual.
Una última curiositat, el preu més o menys del sac de substrat, més o menys per on acostuma a oscil·lar? Ho dic perquè la gent que ens escolta més o menys sàpiga per quines quantitats ens movem.
Sí, a veure, jo et puc dir que fa cosa d'un mes el meu home em va comprar una a la cooperativa i li va costar, era de 80 litros i em sembla que li va costar 7 euros.
80 litros, perquè ho tinguem clar, són tranquil·lament dues jardineres o tres.
Dues jardineres grosses o tres de petites.
Per això, és a dir, que és una quantitat de substrat força, força important,
sí,
eh?
Sí, però esclar, jo aquest substrat que ell va portar em va fer servir uns quants per unes plantes d'ell, i la resta jo la vaig barrejar amb fibra de coco que ja tenia.
I guanyes molt més, clar.
És clar, vull dir, guanyes moltíssim amb volum. Vull dir que també s'ha de tenir present, doncs, això. I sobretot, que sí que és una inversió inicial que pot ser més o menys important per segons quina persona, però que després només has de comprar un sac d'adobs, per exemple, o anar portant vermiculita o perlita, com us deia, i que ja no és cada any haver de gastar 8 euros en un sac per tantes jardineres, no?
Doncs tot això ampliat, i amb més consells ho podem trobar a HTTP, i no vol dir equivocar-me, picarona.blogspot.com.
Perfectament.
Va, ja està, ja ho sabem de memòria, això, i si no també, doncs, amb les indicacions que sovint, o que cada setmana, de fet, ens trobem al Facebook del programa.
Sí.
Tens que sonar les gràcies i continuem prenent nota de totes aquestes orientacions per que l'or que tenim aquí a la ràdio i a l'or que té la gent a casa funcioni encara amb més èxit.
Sí, això esperem. A mi m'agradaria molt si algú que ens sent ha plantat alguna coseta, que ens enviés alguna foto,
sí, que
la pengés,
no?,
al Facebook o l'enviï al correu del blog o a algun lloc, a veure si s'ha animat algun, i així podem compartir l'experiència també.
I fem una competició.
No, competició no, però sí, a mi fa molta il·lusió quan algú m'escriu i em diu, mira, m'he animat gràcies a que he llegit el teu blog i he trobat indicacions, i a mi em fa molta il·lusió, em sento com la tieta postissa d'aquelles plantes.
Per cert, Mercat Ecològic, demà on?
Sí, demà estem a Barberà del Vallès.
Vale,
sí,
fantàstic.
Tens que saludar, gràcies, i fins
gràcies.
La propera setmana.
Fins la setmana que ve, merci.
Aquí continuem.
Les emocions, els sentiments, cada dia a Tarda de Ràdio.